Des dels temps dels temps, una pregunta segueix oberta. El com i el per què de la vida.
Parlem una mica de dolor. Qui és que no ha patit dolor alguna vegada? Dolor puntual, dolor crònic, dolor físic, dolor psíquic, emocional. Aquest dijous, 17 d'octubre, és el Dia Mundial del Dolor, segons l'OMS. L'objectiu és fer una crida d'atenció sobre la necessitat de trobar amb urgència alleujament al sofriment de les persones amb malalties que són causants de dolor. I avui sabrem què és la vida pel doctor Josep Vilaplana, que és cap de la unitat de dolor de l'Hospital Josep Trueta de Girona i president del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya. Doctor Vilaplana, bona nit i moltes gràcies per l'atenció.
Bona nit, bona nit.
Què és el més important per dir de cara al Dia Mundial del Dolor?
Bé, el més important que podríem dir és que el dolor el pateix moltíssima gent, no? Però de moment encara tenim solucions per ell, no? Tenim solucions perquè no sigui tan important. Tots, tard o d'hora, acabem patint temporades de dolor. El problema és quan es cronifica. Aquest és el gran cavall de batalla que tenim, és una miqueta aquest. Perquè, evidentment, el dolor agut, el dolor que sentim donat un moment determinat, és una senyal d'avís, una senyal d'alarma. Però quan es cronifica és aquí quan tenim el greu problema del que ens fa patir de veritat.
Hi ha gaire gent que pateix dolor crònic?
Sí, dolor crònic en pateix aproximadament quasi un 10 o un 15% de la població, crònicament.
I si fa o no fa, podríem parlar de tota Europa uns números semblants?
Sí. Els valors són aproximadament iguals a tota Europa. Hi ha diferents estudis. Hi ha estudis que tiren més cap al 18-20%, altres cap al 7-10% aproximadament. Depèn una miqueta de com s'analitza el dolor crònic i tal. En el sentit de quants mesos fa que el pateix, si el pateix molt sovint, si en té cada dia, malgrat que fa 3 mesos o 6 mesos que el pateix, si en té cada dia més, menys. Depèn de com s'analitzin les enquestes, estan en els voltants del 10 o el 20% de la població. I impliquen un gasto econòmic tremendo, no tan sols pel dispendi econòmic de medicaments i tal, sinó per, sobretot per la quantitat de patiment i d'hores de treball i de disgust que creen la gent, i per la càrrega de la malaltia.
Podríem dir que aquest és un dels reptes principals dels especialistes i investigadors?
Sí, perquè, miri, per exemple, a urgències, un 90% de la gent que acudeix a urgències acudeix amb un quadre de dolor. I com ja li he dit abans, inicialment el dolor és un bon símptoma, és un símptoma que ens avisa que alguna cosa no va bé quan és agut, quan és una cosa que acaba d'aparèixer, és una senyal d'alarma importantíssima i que ens orienta molt sobre quin és el diagnòstic, què ens està passant, etc. Però quan aquest dolor es converteix en una cosa crònica, quan es cronifica, quan dura més de 3-6 mesos aproximadament, ell mateix es converteix en una pròpia malaltia. I m'explico. Quan el dolor es cronifica, deixa com una espècie de petjada, deixa com una espècie d'impronta de petjada, a nivell medular i a nivell cerebral, que fa que això sigui en si mateix una malaltia. I quan això dura molt de temps, comporta símptomes emocionals relacionats. Problemes per dormir, depressió associada, ansietat, trastorns relacionals amb altra gent, I aquest és el cavall de batalla que tenim molt dolor crònic. I arriba un punt en què el problema ja no és un problema perifèric, de que em feia mal l'esquena, em feia mal aquell peu i tot plegat, sinó que es converteix en un problema global, en un problema que afecta també el cervell, afecta també a tot el pacient. I, per tant, no val només solucionar el problema del peu, a la mà o a l'esquena, sinó que hem d'abordar un problema molt més multidimensional, un problema que en diem biopsicosocial.
Doncs estic pensant en algú que ara es comença a amoïnar perquè el dolor no li marxa. Què s'ha de fer en aquests casos?
Bueno, s'ha de buscar ajuda, s'ha d'intentar arribar a un diagnòstic de què és el que passa. També sabem que hi ha gent que reacciona malament, que té conductes, diríem, no volgudes, però diríem mal adaptatives al dolor, s'adapta malament al dolor per problemes genètics, per problemes personals, no? A vegades quan hi ha un catastrofisme molt important, o sigui, això ha sigut una catàstrofe en la meva vida, no ho superaré, no ho tiraré endavant, això veiem que juga en contra, això cronifica el problema. Quan hi ha problemes emocionals, d'ansietat i de depressió també associats, també se'ns cronifica més el problema. Jo sempre he dit que per solucionar el dolor crònic i que no es cronifiqui necessitem tres bases molt clares. La primera és una bona alimentació, la segona és un bon ànim i la tercera és fer alguna cosa d'exercici físic. Si tenim aquestes tres coses, ja hem posat les bases més importants perquè aquest dolor no es cronifiqui.
Doctor Vilaplana, una curiositat. És veritat que les dones pateixen més dolor que els homes?
Sí, la incidència de dolor amb les dones és molt més alta, bastant més alta que amb els homes. És un problema, diríem, antropològic, per molts motius. Des de com estan configurats els òrgans sexuals o fins el paper de la dona que antropològicament i fa milers d'anys juga la societat. La dona sempre ha sigut la cuidadora, la dona sempre ha sigut la que procura una miqueta cuidar-ho a tota la família, i això fa milers d'anys que passa. I això la fa més predisposada a patir dolors. Per altre cantó, també, la dona ha estat més esclavitzada, fa dobles jornades molt més sovint. Vull dir, aquí hi ha tot un problema de, diríem, de masclisme associat, que també juga en contra de les dones, en aquest sentit, en el sentit que pateixen més dolor. Sí, és així.
I com ens podem fer la idea de la importància de les unitats de dolor?
Bueno, les unitats de dolor neixen aproximadament als anys 60 als Estats Units, una miqueta secundàries a el que va passar per la guerra de Vietnam i sobretot a la guerra de Corea, on tants soldats havien estat ferits i presentaven aquests quadres de dolor crònic molt difícils de solucionar. I allà, doncs, el doctor John Bonica és el primer que crea aquestes unitats, una miqueta formada per anestesistes i anestesiòlegs que poden fer bloquejos anestèsics i poden tractar el dolor amb fàrmacs més potents dels que tractava, diríem, el metge de capçalera o l'internista habitual. I a partir d'aquí, doncs, tenen tot un desenvolupament que arriben als nostres dies i que s'ha anat perfeccionant, evidentment, i que doncs, tracta tot tipus de causa, sobretot de dolor crònic, dolor cronificat, dolor postoperatori, intervencions que han anat malament, dolor oncològic, dolor oncològic que és difícil de tractar, que no es tracta amb medicaments habituals, etc. Quadres dolorosos greus, que tampoc s'acaben de solucionar, doncs, tot això és el que nosaltres veiem a les nostres unitats. I a partir d'aquí, doncs, forma una subespecialitat de l'anestesiologia que és la que tracta el dolor crònic.
Per tant, imagino que són equips interdisciplinaris.
Sí, es tendeix això. Inicialment formats per anestesiòlegs, cada dia són més interdisciplinaris, en el sentit que ara no s'entén una unitat del dolor sense un psicòleg, no s'entén una unitat del dolor sense una infermeria formada en dolor, sense un contacte molt, molt estret amb altres disciplines com rehabilitadors, traumatòlegs, neurocirurgians, serveis de cures pal·liatives, també hi col·laborem molt i molt. O sigui que una miqueta els casos els tractem una miqueta entre tots. Tenim molts problemes a la cirurgia de columna i el que és tota la malaltia del dolor lumbar cronificat. És una verdadera epidèmia la que patim d'aquest tipus de dolors. I sí, són unitats multidisciplinars perquè, evidentment, com dèiem abans, el dolor quan es cronifica té un impacte emocional important i també té un impacte funcional. Les persones perden l'autoestima, a vegades perden la parella, perden la feina, i s'arrastren tota una sèrie de problemes que fan que no només ho pugui solucionar amb algun bloqueig o amb alguns medicaments, sinó que necessites l'ajuda de psicòlegs, d'enfermers que donin ajuda en el sentit de donar coneixement de salut pública, donar coneixement de cures globals, no? O sigui que necessitem l'ajuda de tots aquests altres professionals, també.
I es pot arribar a morir de dolor?
Home, és difícil. És difícil, soc sincer. El que sí que és veritat és que quan aquest dolor és tan important, no? Imaginem-nos el pacient oncològic que té diversos tipus de dolor alhora, que li estan fent proves, que les coses no tiren endavant, etc. El que sí que hi ha en aquests casos és un patiment global. Pateixes per la família, pateixes per tu, pel que serà més endavant, etc. I llavors això sí que crea un distrés altíssim, molt important. No fins al punt de morir-te, però sí fins al punt de voler-te morir i voler-ho deixar tot.
L'any 2006, Boris Cyrulnik, psiquiatre i neuròleg, va dir que cal patir per ser feliç, que la felicitat no és allò oposat al dolor, que sense dolor les nostres vides serien buides i irrellevants. No sé si vostè hi està d'acord.
Bueno, sí, però en mesura, no, diríem, perquè, esclar, està bé que per conèixer el gust dolç bé necessites a la marc, no? Però me refereixo que en mesura, si es pateix molt, difícilment es pot construir una personalitat relativament sana. Me refereixo que tots necessitem moments de joia, de felicitat, se m'acudeix que és important, no? que tindre experiències a la teva vida que et corteixen i que et fan créixer. Sens dubte, moltes d'elles tenen el dolor en el seu cantó. Jo penso que, per exemple, els metges que han sigut pacients, no? Que han patit en les seves carns els problemes de l'enfermetat, de la malaltia, del dolor i tal, són més bons metges. I jo a vegades dic als meus pacients que hi ha coses que potser sí que ens fan patir, però ens poden fer millors persones, no? És veritat, en cert part, el que diu aquest psiquiatre rus, però les persones també es construeixen en moments de joia i de felicitat i de benestar.
L'11 d'octubre de 2004 es van reunir a Ginebra, Suïssa, l'Associació Internacional per a l'Estudi del Dolor, la Federació Europea del Dolor i l'Organització Mundial de la Salut. Van establir que el 17 d'octubre doncs, seria el Dia Mundial contra el Dolor. Serà aquest dijous i n'hem volgut parlar amb el doctor Josep Vilaplana Birba, que és cap de la unitat de dolor de l'Hospital Josep Trueta de Girona, president del Col·legi de Metges d'aquesta demarcació i del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya. I, per cert, pel doctor Vilaplana, què és la vida?
Què és la vida?
Sí.
La vida és tot el que tenim, no? La vida és tot el que tenim. La vida és la capacitat que tenim de créixer, de conèixer, de ser feliços, la capacitat que ens dona també d'equivocar-nos, de rectificar, de ser millors. La vida és tot això. La vida són els grans projectes, però també els petits projectes cada dia que van sortint, les petites cosetes que tenim endavant, però també aquests grans projectes, no? Jo penso que la vida és aquesta capacitat que podem tenir de fer-nos millors, d'estimar més els altres, no? La vida sense mort no té gaire cap sentit. Jo penso que la vida és tot això, la vida és aquesta capacitat que podem tenir de ser millors i de créixer.
Doncs, doctor Vilaplana, moltíssimes gràcies pel que fan des dels serveis sanitaris per millorar la qualitat de vida dels pacients i gràcies també per l'atenció que ha tingut amb el programa. Que tingui bona nit.
A vosaltres, bona nit.